Pues li donem la benvinguda a Luis Cabedo. Ell és un col·laborador habitual de la casa. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, com estem? Espera que
pues que esperant a que me parles de la cançoneta que estem escoltant. Això a Sant de Quevedo.
Sí, no? Estos dies d'octubre vas començar la setmana plovent i possiblement acabarà i esta que comencem pues, també possiblement dona fet que del divendres 25 hasta el dissabte de moment tenim alerta groga. O sigui que estarem en ese baremo de que avui n'hi haurà que mirar la finestra a veure si plou o no.
Bueno, també és bo, eh? És a dir, que...
Home, sí.
Diu que plou poc, però per lo poc que plou, plou prou.
Sí.
La Vinga. Cosa és quan se desmadra.
Correcte. I m'ha vingut al cap perquè resulta, si tu recordes, bueno, la majoria, tu no, perquè encara no havies nascut segurament, però molta gent a l'any 2000 va haver una tormenta, la més recent, que avui parlarem de les tormentes que a este poble han afectat d'alguna manera. Però es començarem per la última, que jo estic segur que la majoria de la gent l'ha viscuda en primera persona, perquè les altres ja t'he dit jo que tenen més de 100 anys i si no és perquè algú li ho hagi contat. I esta tormenta, la més recent i que molts oients recordaran, és la que va ocórrer el 25 d'octubre de l'any 2000, que van produir precipitacions superiors a 600 litres d'aigua per metre quadrat a les províncies de València i de Castelló.
Sí.
I en el pantano de Maria Cristina, les pluges van provocar grietes que van obligar a l'apertura de les comportes. No va aguantar les intenses pluges caigudes durant 4 dies seguides i es va desbordar. A l'igual van desbordar rius com el Palància, el riu Veo, el Millars o el Cérvol i va provocar grans inundacions a les poblacions de Onda, Nules, Castelló, la Vall-Uso i també a Vinaròs, com també alguns punts de Tarragona on l'Ebre va superar la seva llera. El pànic es va instal·lar en tots els veïns. Centenars de persones van ser evacuades als municipis d'Almassora i a Sagunt. Però per els desbords que van haver entonces al riu Palància, el caos va ser tal total a moltes ciutats, entre elles València. No hi va haver classes en infinitat de pobles i un centenar de trams de carreteres, entre ells l'autopista, van ser tallades. Jo recordo la meva dona que li va pillar ahí al pont este del Pont Nou i la Guàrdia Civil no deixava passar, o sea, perquè estaven esperant que petara el pantano.
Tu dona compte. Quan ens arriba informació als mitjans de comunicació, clar, això tens que filtrar un poc per veure com ho dius per a que no entre el pànic a la població.
Correcte.
I a nosaltres ens arribava la informació directa d'Emet, els bombers, el que estaven fent i tal.
Sí,
i
sí.
Nosaltres diem... arreplegueu les coses i anomen perquè el pantano rebenta.
Sí, sí, sí. A més, aquestes poblacions que estem a quasi al mateix nivell del mar...
Estava a la cadena SER, entonces.
Sí,
eh?
Sí. Entonces jo recordo que, i en els informatius, que entonces el que es començava antes era Telecinco, que entonces estava la presentadora que ara emitís en la SER, la... Uh-huh. Ara no m'és el nom, però la de matina... La que està per el matí. I ella, a més, era la primera comunicació era des del pantano de Maria Cristina, que estaven ahí tots esperant a que petara. I després d'haver passat el temporal, no sé si te recordaràs, els nostres oients, algú hi haurà segurament, que entonces reinava en la programació de les televisions locals el senyor Troncho.
Sí, sí, sí.
I tota la quadrilla d'ells...
Que no filtrava la informació, no. És a dir, ho dia tal qual, allà vas que vas.
Correcte, pues resulta que a raïs d'aquelles conseqüències hi havia un forat en la paret del pantano.
Del pantano.
I estaven ahí tots els ideòlogos ahí entendidos en enginyeria hidràulica, estaven tots ahí que volien tirar un camió en una planxa, que al final van anar al camió i tot el paseo.
No, estaven, a nosaltres ens estaven retransmitint, estava Miguel Ángel allí al peu del canó i dia lo que ell mos dia i lo que nosaltres teníem que anar dient era com per aquell dia. Bueno, aquestes
sí,
coses
sí, no,
que utilitzava aquest llenguatge de que que se cae, que la grua, que la grua, que se cae. I nosaltres anem sentint això, bueno, sí. Era brutal.
Sí, sí, pues ara pareix una comèdia, no? Però en aquell moment va tenir el seu impacte perquè era una llàstima després d'haver plogut tant que se tirara a perdre tanta aigua, no? Però bueno, Susana, com tu ben saps, tenim fama nacional dels torrencials que quasi cada any cauen en la conca mediterrània i que la majoria la coneixen com la gota freda. Una manera de ploure que de repent se convertís en autèntics diluvis, que en apenes unes poques hores desborden rambles i rius. L'època més propícia sol ser a finals de l'estiu, quan el mar està molt càlid i l'evaporació resulta molt acusada. El agent desencadenador de la inestabilitat és l'aire fred. Les cordilleres muntanyoses que se troben en el litoral afavoreixen l'accés forçat de l'aire càlid i húmid. Apareixen potents núvols de desenvoltament vertical, els coneguts cumulonimbes, quin nom, eh?
Ojo, eh?
Que descarreguen grans quantitats d'aigua i granís en curts intervals de temps, arrossegades, a més, molt ràpidament pels rius d'acusada a pendent. El meteoròleg Lorenzo García de Pedraza, en el diari La Hoja del Lunes, un diari que ja fa anys que ha desaparegut, descrivia la nostra peculiar gota freda en un article que escrivia ell a l'any 71, on acabava afirmant que gairebé tots els pobles del Mediterrani conserven tristos efemèrides associades a inundacions i desbordaments. Però el que tinc que dir-te, Susana i Míriam, és que Vila-real no és cap excepció i per això avui vos contaré algun d'estos episodis ocorreguts a les nostres terres des que estem documentades en diferents diaris i llibres a lo llarg de la història. Tota aquesta documentació la he conegut gràcies a Àngel Pozo i Cristín Cetrín, de la Biblioteca d'ací de Vila-real, que en un treball publicat per ells en la web Dossiers Vila-realencs desglossen un extens treball d'este tema que mos porta avui i en la que els autors han buscat en hemeroteques, biblioteques i en arxius digitals. D'este treball, el primer temporal que van registrar es remunta a la nit del 29 de setembre de l'any 1829,
ala,
quan una forta pluja va destruir molins i gran part de la collita, i així no ho publicava el 26 de novembre d'eixe any el Diario Balear. Tinc a avançar-vos que anys després vindrien altres temporals que portarien granís i tempesta elèctrica, sumant a les pèrdues econòmiques i tragèdies personals. Com precisament va ocórrer un tal 4 de juliol de l'any 1883, 54 anys més tard de l'anterior, on una terrible tempesta a un aparell elèctric va sorprendre a José Cantavella Soriano, treballant en el seu hort, on va ser fulminat per un rayo que li va causar la mort. Si te recordes, Susana, de José Contabella, ja es van parlar d'ell farà un temps. Este accident el podem trobar a molts diaris de tirada nacional, com per exemple el Diari Oficial d'Avisos de Madrid, o el Imparcial, també en el Siglo Futuro, el diari La Iberia, el Globus, La Defensa o el mateix diari de la província. Recordem als nostres oients que si volem veure la creu on va morir podem anar al camí segon sedeny, entre el de Sant Jordi i el de Navaoneta. En la creu, n'hi ha una creu allí en la que fica una inscripció que reza: José Cantavella Soriano, soltero de 32 años, murió en este lugar el día 4 de julio de 1883, víctima de un rayo. Que, pese a que han passat més de 100 i pico anys, la creueta encara està allí, eh? Susana i Miriam, com a curiositat, la tardor d'aquell mateix any va ser especialment plujós. El Millers i els seus afluents es van desbordar amb inusual violència. Va ser esta riuada la que es va empotrar per davant del... se va emportar per davant, perdona, el poble de l'Estrella, a Mosqueruela, abandonada des d'entonces. Abandonada des d'entonces, i fa poc vaig dir que vivia un matrimoni molt major ahir, que eren els dos últims que quedaven dins l'aldea, i van morir. I ara sí que és veritat que ja està abandonada 100%. I sa extraordinària tempesta a Vila-real va destruir molins al seu pas, destrossant murs i comportes de la nostra séquia i causant desperfectes a la línia ferroviària. En aquell episodi caldrà lamentar també una víctima mortal. El temporal es repetiría la tardor següent, a la en 1884, però l'única referència que d'ell se va trobar amb el nostre poble fa al·lusió a les 1.000 pessetes que el govern espanyol es va concedir en l'anomenat entonces Fons de Calamitats. La premsa d'aquelles dècades dona constància que aquestes pluges torrencials en repartiren almenys a les tardors de l'any 1900, a l'any 1902, 1904 i 1918, portant diferents inundacions, a més d'incendis, apagades per talls elèctrics, cases enfondrades i posant sempre en perill la collita de la taronja d'eixe mateix any. Tinc que dir als nostres oients que aquestes tormentes no van ser exclusives de fetges com ara és en la tardor. En altres anys, aquestes tormentes van descarregar la majoria decepcionalment al mes de febrer. Però tornant a la tardor, a Vila-real i a les pluges del mes d'octubre de l'any 1922, a la ciutadania la van pillar totalment desprevenguda. I és que la predicció meteorològica per aquell 15 d'octubre, festivitat de Santa Teresa, era tan parca com inquietant. La premsa deia: el temps ja és plujós, però tendeix a empitjorar encara. Vamos, que era el dia del xungo, este moment de dir que això no és nada per lo que viene. ¿No? I així va ser. Els 111 litres per metro quadrat recollits aquell dia van causar grans estragos a tota la província i van deixar un panorama desolador que ara podem contar gràcies a la digitalització de les hemeroteques. Una crònica dia: durant tot el dia d'ahir va ploure lleugerament. Reinava fort vent de llevant que a les primeres hores de la matinada va ser vençut per el de ponent, donant lloc a la horrorosa tempesta que acompanyava de trons i llampers. Va descarregar sobre la nostra ciutat. Una xispa elèctrica va caure en una casa del carrer Sant Josep, obrint una gran boquete, destrossant un quadre pintòric i produint el natural sobresalt entre els seus habitants. També un altre dia va caure al carrer Sant Joaquín, encenent un comptador d'energia elèctrica, ocasionant també la corresponent impressió als seus habitants. No han passat desgràcies personals, però el riu Mitjar se'n va anar de mare ocasionant enormes danys. Ha inundat els molins anomenats de Paquer, Serrano i de Montserrat, arrossegant el corrent quan posseïen. El formidable element ha arribat fins al pou de l'armitori de la Verge de Gràcia, fent que els vells diuen que mai havien conegut. Tu t'imagines el pou i de l'ermita?
Sí.
Això és una barbaritat d'aigua.
Una barbaritat.
La contemplació del millar es produeix gran impressió, veient-se surar sobre les aigües corpulents arbres, molts animals i grans fustes. Imagina tot el que portaria per davant i s'aigua, eh? El canal de la Societat Elèctrica Textil ha quedat completament destrossat. També la fàbrica de gel i puntes de París del senyor Gaspar García, que ha estat presa de les aigües. El moní anomenat Montserrat, propietari del senyor Vicent, Dols i companyia, ha desaparegut, quedant només les ruïnes del mateix. Això eren algunes de les cròniques dels diaris. El panorama era, sense dubte, desolador, i aviat molts rotatius nacionals es farien ressò del desastre, afegint dades i detalls de la tragèdia. A Ribesalbes, Alcora o Borriol es van ensorrar moltes cases. L'aplaudida intervenció dels bombers va evitar pèrdues humanes a diversos municipis. Els ponts de Fanzara i de Figueroles van ser arrossegats per la corrent. Trens, tramvies, cotxes de línia i de correus apenes podien circular. Els camps van quedar totalment negats. Les aigües van desbordar el pantà de Maria Cristina, que se trobava encara en construcció, destruint la caseta del guarda. Per a fer-vos una idea, Susana, a Sucaina es va registrar l'assombrosa xifra de 318 litres metres quadrats i tot menys en una hora de tempesta. Tot era compte, l'altre, estàvem parlant al principi de 600 litres en 4 dies, la que va crear. Tu imagina 300 i pico en una hora. Això és, bueno, se ho van portar tot per davant, literalment. I a Vila-real, la premsa ens diu que el Millas va créixer uns 13 metres del seu nivell ordinari, inundant el ja desaparegut molí de Serrano, el de Paquero i el de Bisbal, ja reconvertit en fàbrica de tatxes, puntes de París, com se diria en la crònica. Però la conseqüència més greu d'aquella inundació va ser que el Millars va sollir la llum de Tol, la central elèctrica tèxtil, inutilitzada la seva maquinària, per la qual cosa molts pobles de la comarca es quedaren durant dies a fosques i la indústria se va veure obligada a paralitzar per la falta d'energia. Molts oients almenys hauran tornat a sentir lo de la llum de Tol perquè el conveni entre Compromís i l'Ajuntament de Vila-real se va fer allí. Susana, van ser molts els rotatius de tota Espanya els que van escriure de les nostres inundacions, periòdics de províncies com Logroño, Soria, Madrid, inclús Granada, entre altres, es van fer ressò d'una notícia tan local. El motiu no era un altre, que eren moltes les famílies de tot el país que tenien terres, amistats, interessos i negocis així en tota la plana. Per la qual cosa, l'alarma es va estendre amb pretesta, cursant infinitat de telegrames i telefonades en demandes de notícies. Un cop passat el pitjor de la tempesta, calia començar com més aviat millor els treballs de neteja i recondicionament de l'elèctrica tèxtil. Per això es va contratar peons exprofès. Les primeres estimacions dels tècnics xifren en 4 o 5 dies els necessaris per a poder posar en marxa almenys un dels motors de manera que s'aconseguiren 200 cavalls de força, encara que hi asseguren que l'apagada duraria entre 15 o 30 dies. Mentrestant, l'alcalde de Borriana, Juan Peris, va resoldre reduint el consum d'energia a més de la meitat per poder cedir a Castelló, la capital, la resta de la que produïa la central del poble. A poc es van desgranant dades del desastre. Les comarques més perjudicades van ser les de l'Alt Millars i l'Alcalatén i se centren en els treballs de peritatge de danys i les primeres ajudes del Ministeri a la plana. El que més preocupava era el subministrament elèctric. La idea de l'alcalde de Castelló, que els veïns il·luminaren les façanes amb llum d'oli mentre durara l'apagada, no va tindre gaire èxit. I els treballs de recuperació de les centrals era molt lent i desigual. Però van donar resultats. Per al 9 d'octubre, 4 dies després de la tempesta, les hidroelèctriques Espanyola i la del Millars van aconseguir que hi hagués subministrament elèctric per a la indústria i per a l'ajuntament públic, des d'una de la migdia fins a la una de la nit. La riuada de Santa Teresa, que va ocórrer a l'octubre de l'any 1922, els danys econòmics són incalculables. Per a cada central elèctrica se'n calcula una pèrdua entre 100.000 i 200.000 pessetes. La indústria queda paralitzada durant dies, afectant negativament la producció. La major part de les collites se van malvendre i moltes famílies han perdut cases i coses, i per més inri, l'Estat no va fer res per afrontar les ajudes necessàries per a este embolic, ja que entonces estava la guerra del Rif, que entre un dels que van faltar va ser el fill menut de la mayorazga, que estava en aquesta guerra. Per part nostra, la companyia elèctrica tèxtil, a la qual pertanyia la nostra central, s'espera que estiguera en funcionament a partir del dilluns següent, 23 d'octubre, però per al 25 encara no s'havia restablit el subministrament, per la qual cosa el poble s'enllumenava tan sols per algunes fanaletes que els veïns penjaven als balcons. S'organitzaven col·lectes i subscripcions per ajudar a Manuel Font Batalla i a Pasqual Cabedo Ussó, moliners, i sabent que Pasqual Font, també moliner, va poder recuperar vius dos cerdos prop de la mar. Collons, sí que li van anar lluny, pobret. Cerdos, sabrien nadar. El van trobar allí.
Un supervivents.
Farien una entrevista després, segurament. Sí. Una cosa gens fàcil tenint en compte la picaresca sortida al voltant dels vents arrossegats per la corrent. Les subscripcions populars per als moliners van aconseguir recaptar uns 100 pessetes i el bisbat es va repartir 4.000 pessetes més per a parts iguals entre les poblacions de Vila-real, Ribesalbes, Fanzara i Alcora, a raó de 1.000 pessetes per a cada parròquia. Conforme passaven els dies, es van fer més rares les notícies sobre la tempesta i les seues conseqüències, senyal que a poc la vida es normalitzava. L'última cosa que sabem és que per al 3 de novembre es restableix l'allunament públic, no així el de les cases, que 10 dies després encara seguirien sent subministrament elèctric. Tu imagina si van passar tragèdia, fa 104 anys, estem parlant, I ara sí, anem a parlar de la nostra playlist dedicada a la pluja. I és que este fenomen natural que és la pluja pot despertar emocions profundes en nosaltres, com també inspirant en poetes i compositors la creació de melodies que capturen la seva essència. A la rica varietat de la música trobem un repertori de cançons que celebren la pluja de manera única, des de balades melancòliques fins a ritmes alegres. Aquestes cançons reflecteixen la diversitat de les percepcions que tenim cada un sobre la pluja. I per a començar, què millor que Cantando bajo la lluvia de Gene Kelly, cançó que jo crec que tot el món coneix.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah.
Pues qui no ha sentit mai esta cançó? És una pel·lícula musical de l'any 52 dirigida per Gene Kelly i Stanley Donen. Està protagonitzada per el mateix Kelly, Donald O'Connor i David Reynolds. Està feta seguint els esquemes clàssics de la Metro-Goldwyn-Mayer. Té la seva inspiració en totes les melodies del Broadway que es van fer a Hollywood als anys 20, coincidint amb l'aparició del cinema sonor. La pel·lícula va ser gran èxit gràcies a les seues escenes del ball, especialment la de Gene Kelly ballant baix la ploguda, quan canta la cançó que dona títol al film. Es va estrenar a l'abril i va ser la pel·lícula més taquillera durant aquell mes i la decena de l'any 52. Està considerada com la millor musical del cinema nord-americà per l'American Film Institute. I ara anem per a una de les meves favorites, que és Armando Manzanero i la seva cançó Esta tarde vi llover.
Ah. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas.
I és que dia manzanero, veure ploure és molt bonico, és bonico, però quan veus ploure i estàs sentat en algú, estar prenent un cafè o menjant, però la pluja sap diferent quan ho estàs soles. Esta tarda vi llover és un estat de sol·licitud absoluta, de soledat, no? I total, quan gent existeix que arriba a un país i té una magnífica targeta de crèdit, molts dòlars, però no té amb qui sentar-se.
Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas.
I seguint en el País Azteca, anem a escoltar a Carlos Rivera en el seu cançó Días de lluvia.
Entintado de un color azul, el cristal con que miras el cielo, para que cuando falte luz yo te pueda cambiar en los inviernos. Y he guardado mi corazón en tu piel para siempre abrazarte. Me he robado un poco del sol para que en tu mirada no falte. Tengo un día de lluvia por si acaso quisieras bailar, y una noche de luna para cuando quisieras soñar. Tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar.
Y esta canción Día de lluvia que Carlos Rivera en versión acústica en Abel Pintos fan esta magnífica interpretación. El so i la lletra evoca nostàlgia, alegria, melancolia i felicitat. I tot això al mateix temps.
He sembrado en la inmensidad la verdad para que nunca falle. He dejado un poco de calor en mis manos para acariciarte.
I ara, tocant la llengua anglesa, escoltarem a veuràs tu. Se nota en les classes. Creedence Clearwater Revival. Has vist mai la pluja?
Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some.
Evidentment, has vist mai la pluja, és la traducció de la cançó que en veritat es diu Have You Ever Sent Rain? I és que és una cançó escrita per John Fogerty i llançada l'any 1970 a l'àlbum Pendulum del grup nord-americà Creedence Clearwater Revival. S'ha especulat sobre que la lletra de la cançó se referia a la guerra del Vietnam i lo del rain, lo de pluja, és una metàfora de les bombes que caien del cel.
I know it can't stop. I wonder. I won't know. Have you ever seen the rain? I won't know.
I ara estoy donant en compte jo que quasi que tots els que agarra són mexicanos, se ve que ploure molt allí. Perquè...
Antes havia pensat jo, igual és que allí plou més no voltes, sé, jo... no?
Perquè ara
I canten més a la pluja.
Se veu que sí, se veu que... Perquè estic veient que ara escoltarem a Maná en No ha parado de llover. I és que el 8 de juliol de l'any 1995, la cançó va debutar en el número 30 de la Billboard Hot Latin Tracks i el 29 de juliol d'aquell mateix any va aconseguir la seva posició més alta, que va ser la número 8.
¿Quién me tendrá la infeliz? Oh, no, no.
Que veje que no som les persones ja valdes que se banyen. Esta cançó va dedicar als animals, que és La gata bajo la lluvia, de Rocío Dúrcal.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
Y es que después del seu llançament, la cançó es va convertir en un èxit comercial al món hispanoparlant, aconseguint establir-se com un èxit comercial tant a Hispanoamèrica com a Espanya. A Mèxic, el senzill va arribar a vendre 1 milió de còpies, convertint-se en un dels senzills més venuts en la història del país.
Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte, ya lo ves.
Y ahora anem a escoltar a Phil Collins, que no sé si li pillaría esa época vivint en el Sahara o algo, perquè la cançó d'ell és Me gustaría que lloviera, ¿saps? Aixina que anem a escoltar-la.
You know I never meant to see.
Este CD me'l vaig comprar jo, estan fent la mili, eh? Esta cançó de l'any 90 va estar als primers llocs de la Billboard Hot 100 dels Estats Units, als rànquings britànics i al Canadà, aconseguint 6 setmanes consecutives ser el número 1 i va ser la millor cançó d'aquell any. I ara pues, anem a escoltar a Jaime Morell, un alicantí, en la seva cançó Gotas de lluvia que al caer...
Ja, perquè jo l'ho de cantar, com que no. Dius, anem a escoltar, anem a cantar, dic no, sí, escoltar.
Vuelvo a recordar que bajo la lluvia se alejó aquel día. Caen las gotas de lluvia sobre mí. Saber qué hacer y ya todo me da igual. Hoy lluvia con lágrimas de amor van unidas, aunque por fin después el sol de nuevo brille en mi alma. La lluvia.
I com ha dit antes, este alicantí de naixement, gran intèrpret de versions d'èxits de Charles Aznavour, va anar tirant i guanyar-se els cigrons, va anar a treballar en diferents ocupacions. Una d'ells era la de venedor de productes químics, de porta a porta. El seu atractiu físic i els seus ulls clars, els seus cabells rossos i faccions agradables li guanyarien sempre l'atenció femenina. Però lamentablement el triomf sempre li ha donat de costat, no ha tingut un home que ja ha explotat.
La lluvia nunca parará si no està.
I ara anem a per una altra, una espanyola, Ruth Lorenzo, que en la cançó Dancing in the Rain va anar al Festival d'Eurovisión.
Luz, yo quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir, amar, sentir y saber que hoy puede que no salga el sol, aunque llueva tú y yo sabremos bailar, nadie nos puede parar. We're dancing in the rain. Dancing in the rain. Life gets you every time. Open up, you never know.
I és que el senzill va aconseguir un enorme èxit. A Espanya va ser número 1 i als iTunes Top 5 en ventes oficials i va entrar també a les llistes de ventes oficials al Regne Unit, Irlanda, Alemanya, Àustria i Suïssa. Dancing in the Rain va remondre la llista de ventes d'iTunes de 29 països la setmana prèvia i posterior al Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 2014. El 11 de maig del 14, després de celebrar-se el festival, va ser la cançó número 56 més descarregada a nivell mundial. iTunes 3 i les 40 a nivell europeu, simplement superada per la que va guanyar, la Conchita Obús, la xica barbuda esta, la que tenia barba, no?
No, clar, que cada u
sé que està tenint el que vol, i s'ha sí, maquinetes, o... no?
Afeitar. Això, no sé, no? Mm.
Ya, pero despedimos, Susana. Mira que se prebuficar els BGs, però mai trobava. Però llegint una estrofa de la seva cançó, dic, mira, ja col·locada així.
I calçaoret.
Així n'aprofitem.
I calçaoret, no?
Perquè és un dels grups que jo, des que tinc ús de raó, i els discos d'ell sempre s'ha tingut en ma casa i sempre s'ha sentit. Entonces, la cançó es comença la estrofa dient: conozco tus ojos bajo el sol de la mañana, siento que me tocas bajo la lluvia torrencial, que así es aprofitar y la colocala, ¿sabes? Y el momento en que te alejas de mí, quiero volver a sentirte en mis brazos. Y ahí sin aprofite esta canción para despedimos y ya.
Pues, en los Bee Gees.
En los Bee Gees. Tu saps, quan, tu no, perquè tu no...
No, no, però he sentit parlar d'ells molt i he escoltat molt, és dir...
Míriam igual no s'ha sentit mai. Pues te recomano que els escoltes, perquè són cançons molt boniques.
I sobretot que els disfrutes, eh?
Sí.
Luis, tot un plaer. Dona't compte que hasta el fet de que ploa i passen coses, pues sempre traus la part positiva, sempre mos fas enriumos, sempre vens en algo...
Claro,
que está vinculat en, sí. El, en la nostra ciutat.
Espere
en la nostra...
que no passen terremotos ni coses d'això, perquè no n'hi ha res, eh? Però bueno, ja buscaríem, ja m'ho inventaria.
Bueno, con lo dels bitxis en calçador.
Ja m'inventaria algo, tranquil·la.
Moltes gràcies.
Hasta ara. Then you, you know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? That really means a lot. Cause we're softly, when it's me.